Doncs continuem celebrant Sant Jordi des del confinament i ara parlem amb la Christine Merlier, col·laboradora d'aquesta casa. Christine, bon dia.
Bon dia a tothom.
I bon Jordi
confinat, no?
Confinat, confinat. Com et trobes? Com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé. Una mica estressada perquè me informo mucho, leo mucho y a veces te espantas.
De vegades més val no conèixer massa coses, no?
Sí. Si das con un buen informador que realmente investiga seriamente y tal, acabas descubriendo cosas que te invaden, que te pueden realmente. Te sientes muy pequeñita.
Cristina, com bé comentàvem, una diada de Sant Jordi molt diferent al que estem habituats, però sí que són dies, és veritat, que tots aprofitem doncs, per llegir aquells llibres que feia temps que poder no llegir, amb rellegir-los o llibres nous. Sí. En el teu cas, Christine, algun llibre que ens recomanaries?
Sí, ahora no sé si está traducido, eso es mi problema. Es que no, supongo que sí, que lo van a traducir si no está traducido. Pero antes de eso quisiera decir que hay que ponerle poesía a este confinamiento. Hay que ponérselo cada mañana, sobre todo por la mañana, cuando yo veo el día levantarse, que es una preciosidad, pues ahí poner un poquito de poesía, que eso también es muy bueno.
Bueno,
yo actualmente tengo lecturas así muy serias, muy serias, y estoy leyendo un libro de una señora, es francesa, lo siento, se llama Valérie Bugaud, se pronunciaría así en castellano. Es una abogada que ha investigado desde hace mucho tiempo sobre la economía mundial y ha sacado ahora, tiene varios libros. Si van a Amazon, por ejemplo, pues los encontrarán. Hay uno que se llama, yo lo traduzco, Nuevo Espíritu de las Monedas. Nuevo Espíritu de las Monedas. O sea, el mercado de las monedas. Es genial, absolutamente genial. Entiendes un montón de cosas cuando lees lo que te explica esta señora, que lo explica muy bien, que está muy bien informada, que ha investigado durante años este tema y es realmente, es apasionante, pero también es, te quedas como paralizada con todo lo que te explica.
Per tant, tu recomanes aquest llibre,
Lo recomiendo en esta época, además,
sí.
Donde hay muchos cerebros que no trabajan de una manera normal, que están así abandonados a uno mismo. Y yo creo que para estas personas que quieren saber, que quieren comprender y conocer, pues ir a este tipo de libro. Valérie Bugaud.
Christine, jo també volia que ens parlessis d'aquest llibre que n'hem parlat algunes vegades, però aprofitant avui que Sant Jordi, no està de més recordar-ho, Los 12 suspiros de Juno, que vas escriure tu mateixa, no?
Sí, tiene sus añitos ya, ¿verdad?
Quants anys té aquest llibre, Christine?
6, 7, algo así.
No, no me acuerdo. Algun.
Míralo, es el año. Debe estar
explica'ns una mica de què va, Christine.
Bueno, es un cuento. Es un cuento, es un cuento un poco surrealista, es un poco un cuento de iniciación también, o sea, hay un personaje, un adolescente que se pasea, que hace toda una experiencia de iniciación paseándose por 12 tierras diferentes. Estas 12 tierras diferentes, pues detrás se esconde evidentemente un signo zodiacal. Y entonces los habitantes de aquellas tierras, uno por uno, describen las características del carácter de cada signo, ¿no? Entonces son experiencias. Lo que pasa es que ella viene de un mundo perfecto, no de este, viene de un mundo perfecto y es una especie de periodista que tiene que hacer un informe, ¿no? Y a cada vez que sale de un país, de estos 12 países, sale realmente muy decepcionada y suspira a cada vez. Y por eso se llama Los 12 suspiros de Juno. Es un libro que escribí así de una manera bastante impulsiva, fue un poco curioso. Yo creo con mucha inspiración, porque no sé si lo podría hacer hoy, ¿eh? No lo sé. Uh-huh. Me salió el cuento, no sé, no pretendí voy a escribir un cuento, pero me di cuenta que era un cuento. Entonces, bueno, pues vamos para el cuento, ¿no? Y
dime,
últimamente intento escribir de nuevo, me cuesta un montón, porque es otro enfoque también, ¿eh? Otro enfoque de escritura, que es una escritura más íntima, más personal, un poco sobre la vejez, que realmente es una experiencia fenomenal, muy interesante, pero es difícil de plasmar, porque hay cosas muy cerebrales, después hay cosas muy emotivas, y pasar todo esto por una selección, ¿no? Es muy difícil, pero lo intento.
Molt bé.
És bueno escriure.
Ja en parlarem, quan tinguis aquest altre llibre. Comentaves, Cristín, de quants anys feia que havies escrit aquest llibre?
Des de l'any...
Digues.
7?
2007. 2007.
2007. O sea, ¿hace cuánto? 12 anys.
13 anys, 13 anys.
Pues ya ves, sin comentario. Ahora me sabe mal no haber escrito otro desde entonces, me sabe mal. Porque escribir va bien, ¿eh? Va muy bien para uno mismo, va muy bien. ¿Eh? Para los demás no sé, pero para mí sí.
Molt bé. Doncs, Cristín, moltíssimes gràcies per aquesta connexió i que passis molt bona diada de Sant Jordi.
Des del... Para todo el mundo y para ti, y eso, poner un poquito de poesía.
Una abraçada, Cristín.
Una abraçada.
Des del confinament i saludem a la regidora Eva Maria Jiménez. Bon dia.
Hola, bon dia, Sònia. Bon dia a tothom.
Com estàs?
La veritat és que força bé. O sigui, dintre del que és el no poder sortir de casa, doncs crec que són uns dies de fer coses que tenies pendents, de tenir una mica de pensament d'un mateix i del que l'envolta, del que podem disfrutar de la vida i que no ho fem. I tot això em fa passar el temps bastant, bastant entretinguda. La veritat és que no m'avorreixo i no em crea cap disgust, no em crea cap, entre cometes, cap trauma al pensar que no puc sortir al carrer. És el que ens toca viure ara i ens ajuda també a tenir doncs, això, pensaments de futur que és important.
A què dediques el temps, Eva?
Ai, aquesta és una cançó, no? A què dedica el tiempo libre, d'en Perales? Doncs mira, la veritat és que la primera setmana de confinament, a tot això vull dir que, clar, és complicat administrar el temps perquè no saps quan sortiràs, no saps el temps que et queda per poder fer el que vols fer, no?, dintre de la llar. La primera setmana va ser una setmana d'arreglar, com una immensa majoria d'homes i dones, arreglar calaixos, arreglar llibres, arreglar fotografies, canvis d'armari, de mobiliari, d'aquí cap allà, no? Per tenir les sales molt distretes. I a mesura que han anat passant els dies, la veritat és que he reprès algo que tenia feia uns mesos bastant abandonat, que és la lectura, d'acord? El temps d'estar amb família, jo la família que tinc aquí a casa és el meu fill i per tant, tot i que passem moltes estones junts en moments de no confinament, doncs això ens fa tenir moltes més risses de les que teníem i tenir més xerrades, si es pot dir, més profundes de les que teníem, no? Perquè a mi el que m'està ensenyant tot això és que el dia a dia de la nostra vida és un correcuita, no? Tot de la feina cap a casa, de la casa cap a la feina, ara a comprar, ara aquí, ara la teva vida social, la teva vida política, la teva vida amb els amics. I ara, per nassos, no tenim que sortir a treballar fora de casa, ni podem quedar amb els amics i les amigues, ni podem anar a sopar, ni podem anar de compres, ni podem anar a la biblioteca. Tot ho tenim que fer a casa, no? I és una manera de veure que hi ha altres maneres de prendre's la vida. Ara ens toca això, doncs amoldem-nos, no? I llavors sí que tenim un horari a casa per fer les coses, o sigui, mantenim molt bé els horaris del dinar, del sopar, de fer un cafè, no? O un colacau amb el meu fill, en aquest cas. I tenim temps per llegir, per endreçar idees, per pensar, per dibuixar, per escriure, per xafardejar per internet com està el món fora de les nostres parets. ho estem... tenim les hores ocupades. A vegades, parlant amb amigues i amics, és allò que dius, que em falten hores. Com pot ser si estàs tot el dia a casa 24 hores sense sortir al carrer? Bueno, doncs que també hi ha moltes coses per fer dintre de les quatre parets. I així ens estem, Son. Imagino que com ho pensa la majoria.
Tot i això, esperem que aquest confinament no s'allargui més del compte, eh?
Evidentment, evidentment. I ara ja s'ha allargat fins al dia 9 de maig, però també és el pensar que si aquesta és la que creuen els científics, que és la manera de fer que això es vagi aturant el màxim possible, doncs si hem d'estar confinats sense sortir de casa fins al 9 de maig o fins al 30, doncs, bueno, és el que hi ha. Hi ha una dita que la tinc bastant arraigada en mi, que és si té solució de què t'amoïnes i si no la té de què t'amoïnes. Per tant, quan ens diguin que puguem sortir, pues todos a la calle como locos.
Eva, tot i això celebrem Sant Jordi, encara sí. Que s'ha posposat el 23 de juliol i ja ho tornarem a celebrar.
I tant.
Però vaja, celebrem Sant Jordi, aquesta diada tan especial pels catalans i catalanes.
I tant.
I en aquest cas, Eva, ens recomanaràs algun llibre, per exemple?
Sí, aviam, jo ara hi... Jo sóc una persona que m'agrada molt... Sempre tinc tres o quatre llibres oberts i depèn del meu estat d'ànim o de lo que em vingui de gust llegir, doncs n'agafo un i n'agafo un altre, no? M'agrada molt la novel·la històrica. Jo sóc bastant fan de la novel·la històrica. Llavors, ara estic bastant ficada amb el Cristian Gálvez, aquest presentador de televisió i gran estudiós de l'època del Renaixement, a través del Leonardo da Vinci o del Michelangelo, i m'estic llegint un llibre que em van portar els Reis, que és Descifrando la Gioconda. Vale? És un llibre que m'agrada molt. Parla molt de la dona en l'època del Renaixement. No? No només eren muses dels artistes, sinó que elles mateixes eren artistes i, a més, eren unes grans defensores de l'art en aquella època. No? Aquest és un dels que estic llegint de nou. Rellegeixo contínuament, perquè és el meu llibre de capçalera des que era estudiant, el d'en Pedrolo, el manuscrit del segon origen, que a més ara va molt bé rellegir-lo, perquè no ens ataquen els extraterrestres com en l'obra, però sí que ens ataca un virus i ens ajuda a agafar maneres de pensar de cara al futur. És un llibre que em vaig rellegint. I després sóc bastant seguidora del Joe Dispenza, que és un científic físic que m'interessa molt la seva visió i els seus estudis en quant a física quàntica, i m'agrada molt rellegir un llibre que es diu Deixa de ser tu, i que treballa molt, no treballa, sinó que t'explica científicament com cadascú de nosaltres podem crear la nostra pròpia realitat, no? I llavors és un llibre que va molt bé ara. Sempre parlant, i aquí ho tinc, de llibres, de l'olor del paper, d'acord?
Tot... Llibres físicament.
Sí, llibres físicament. M'encanta obrir els llibres i notar l'olor de les fulles, ja siguin llibres nous o llibres que tens a la biblioteca de fa temps, no? Però sí que és veritat que gràcies a amigues com tu m'hi he aficionat a l'Ecobook.
Que és impossible d'oblidar-lo.
Sí, saps què passa? Que trobo un gran plaer en dir, ostres, ara m'agradaria tenir aquest llibre, no? I entres a internet, el busques, te'l pots descarregar i el tens, que potser no te'l mires, però saps que el tens. I això em dona un plaer personal, psíquic, molt interessant.
Home, si sí... t'agrada llegir diversos llibres alhora,
sí, sí, és
amb l'e-book és molt fàcil fer-ho. D'altra forma, has d'anar carregant, no?, amb els llibres.
Això mateix, això mateix. I això, evidentment, ho fiques dintre la bossa, en el cas de quan surts, quan puguem sortir o quan sortíem, i va de conya, perquè tens hores mortes a vegades, doncs agafes i tu mires, no? Com abans, quan jo treballava a Barcelona, anàvem amb tren i llavors sí que portaves aquells totxos per poder aquella hora de viatge estar ben distret, no? De tota manera, aquests són tres o quatre llibres que estic ara, que tinc oberts, però qualsevol llibre que tinguem a casa, perquè a vegades no, o no ho comprem per internet o no podem sortir a buscar-lo o anar a la biblioteca, te'n vas a la teva estanteria de llibres i qualsevol que puguis rellegir. Ara ho veus, ho llegeixes d'una manera diferent.
I tant.
No? El confinament fa que entenguis o interpretis la lectura de diferents maneres, no? Sí. I en això estoy, Sonia.
Molt bé. Doncs, Eva, gràcies per compartir amb nosaltres Sant Jordi, que passis molt bona diada.
Moltes gràcies.
Una abraçada ben forta.
Igualment. Ens quedem a casa, Sònia.
Doncs, Sant Jordi, des del confinament, i ara parlem amb l'Alfred Simó, col·laborador d'aquesta casa, de Roda de Barà Ràdio. Què tal? Bon dia, Alfred, com estàs?
Hola, bon dia. Doncs molt bé, molt bé. Una mica avorrit. Bueno, avorrit perquè la rutina no és la mateixa, sempre confinat a casa. Però, bueno, com sempre hi ha coses que fer, doncs...
A què dediques el temps lliure?
Bueno, una mica de tot. De vegades escolto música, de vegades llegeixo, molta comunicació per videollamada amb els familiars i amics. Després m'atreveixo a fer de tant en quant una mica d'exercici. Me dedico molt a la cuina ara mateix, faig molta reposteria, m'encanta. M'imagino que això és normal.
Sí, sí, ja podem fer llavors exercici, eh?
Sí,
tot el que estem dedicant a la reposteria. Alfred, recordem que tu condueixes el programa La Màquina del Temps, a Roda de Barà Ràdio. Durant aquests dies, doncs, malauradament, no podem escoltar-te en directe, com és habitual, cada dilluns, però sí que podem, doncs, escoltar aquests programes enllaunats, no? Perquè tenim una llarga trajectòria ja a l'emissora i tenim molts programes que podem escoltar perquè no passen mai de moda.
Vaja, vaja. I per internet també. Jo s'escolto de vegades. Ja a mi mateix, m'encanta, m'agrada.
Alfred, La Màquina del Temps, per qui no la conegui, aprofitem. Què és? De què va aquest programa?
Bé, és un programa que intenta recopilar totes les cançons que han sigut uns grans èxits durant molts anys i llavors doncs, es recopila música dels anys 50, 60, 70, 80, fins a l'actualitat, intentant agafar aquelles cançons que et fan reviure moments i recordar altres temps.
Molt bé, molt bé. Esperem que ben aviat puguem tornar a escoltar-te en directe, no?
Espero jo també, de veritat, que ho trobo a faltar.
Alfred, ens recomanes algun llibre? Ens llegiràs alguna poesia?
Bé, avui llegiré una poesia. Llegiré una poesia que, en principi, està atribuïda a Pablo Neruda, però és un error d'internet. Uh-huh. Realment aquesta poesia és de Alfredo Cuervo Barrero, i es diu Queda prohibido. I llegiré un fragment, potser mitja poesia, perquè tota llarga, tota seria molt llarga, d'acord?
Vinga, t'escoltem.
I comença així. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quiero, abandonarlo todo por tener miedo, no convertir en realidad mis sueños. Queda prohibido no demostrarte mi amor, hacer que pagues mis dudas y mi mal humor, inventarme cosas que nunca ocurrieron, recordarte solo cuando no te tengo. Queda prohibido dejar a mis amigos, no intentar comprender lo que vivimos, llamarles solo cuando los necesito, no ver que también nosotros somos distintos. Queda prohibido no ser yo ante la gente, fingir ante las personas que no me importan, hacerme el gracioso con tal de que me recuerde. Olvidar a todos aquellos que me quieren. Queda prohibido no hacer las cosas por mí mismo. No creer en mi Dios y hallar mi destino. Tener miedo a la vida y a sus castigos. No vivir cada día como si fuera el último suspiro. Queda prohibido echarte de menos sin alegrarme. Odiar los momentos que me hicieron quererte. Todo porque nuestros caminos han dejado de abrazarse. Olvidar nuestro pasado y pagarlo con nuestro presente. Queda prohibido no intentar comprender a las personas. Pensar que sus vidas valen más que la mía. No saber que cada uno tiene su camino y su dicha. Sentir que con su falta el mundo se termina. Queda prohibido no crear mi historia. Dejar de dar las gracias a mi familia por mi vida, no tener un momento para la gente que me necesita y no comprender que lo que la vida nos da también nos lo quita. Alfredo Cuervo Barrero.
Molt bé, no? Hauríem de fer cas d'aquestes paraules, eh?
Sí, la veritat és que fa reflexionar molt i parla de la vida, parla de l'amor, parla del desamor i parla de moltes coses que realment em fan pensar. Per això l'he escollit, perquè és, jo crec que en aquests moments és una poesia que et fa reflexionar molt.
Alguna cosa bona hem de prendre, no?, de tota aquesta situació, crec.
Jo crec que sí. De tot lo dolent sempre crec que es treu alguna cosa bo, o per lo menos s'aprèn.
Doncs esperem trobar-nos ben aviat, eh? De moment, una abraçada virtual i que passis bon Sant Jordi.
Moltes gràcies. Igualment.
Doncs continuem aquesta celebració poc habitual de Sant Jordi des del confinament i en aquest cas doncs parlem amb Creixell. Parlem concretament amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Francesc Santís. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Com anem?
Com esteu?
Bé, bé, bé. Aquí a casa. Però tots bé, tots bé.
Com porteu aquest confinament?
Bé, bueno, familiarment, doncs tot el bé que es pot, no? Tenim la sort de viure on vivim, que tenim espai, i no és el mateix que estar dintre d'un pis, i això ja és molt a guanyar, però familiarment doncs estem tots bé. I a nivell municipal, doncs, bueno, en constant contacte amb els companys i prenent decisions i solucions, perquè això va canviant cada dia i ens hem d'anar adaptant i hem d'adaptar el municipi a tot el que va sortint.
Francesc, a nivell cultural, evidentment, la batacada ha estat, amb tots els factors, eh? no oblidem, evidentment, amb el tema de salut, que és el principal, no? Però i el tema econòmic, però també en el tema cultural, doncs, la batacada ha estat forta. Fins a quin punt afecta això, en aquest cas, al municipi de Creixell?
Bueno, ha afectat molt. Nosaltres teníem fet una programació de primavera fins a tota la primavera, i per tant era fins a finals de juny. Hem tingut que suspendre doncs, aproximadament, no sé si són 18 o 19 actes programats entre teatre, entre concerts i altres activitats a la biblioteca i una sèrie de contacontes i tot. Aproximadament una vintena d'actes els hem tingut que suspendre. Alguns d'ells intentem veure si els podem posposar per la tardor, perquè l'estiu tinc la impressió de que la cosa tampoc anirà prou bé com perquè es puguin fer segons quines coses, i s'ha tingut que intentarem col·locar-ho al mes de a partir del mes de setembre i intentarem pues, recuperar tot el que estava programat i no s'ha pogut fer. Ha sigut bastant, no? Perquè normalment, pues, clar, tens Sant Jordi, tenim la Setmana Cultural per Sant Jordi, s'ha tingut que suspendre sencera, i a part doncs, els concerts de música clàssica, del Creixell Clàssics i totes aquestes activitats que estaven pensades per aquests 4 mesos, i ens hem quedat així.
El juliol arriba també la Festa Major de Sant Jaume. Quina és una mica la previsió? Està tot en stand-by? Esteu
pendents? Està en stand-by.
De saber com és aquesta evolució, estem... no?
Clar, hem d'esperar a veure com evoluciona, quin tipus d'actes es permeten fer, què és realment el que podem fer, i haurem, junt amb la regidora de festes, doncs haurem d'adaptar-nos a lo que surti i fer doncs, el que es pugui, i si no es pot fer pràcticament res, doncs no es farà. Aquest any serà un any atípic i ja veurem a veure què se'ns permetrà fer, no? Perquè el que sí que tenim molt clar és que d'arriscar no pensem arriscar gens. És a dir, qualsevol acte, per exemple, jo també porto esports, tindríem que tindre pel juliol la cursa trail, que porta uns 500 corredors amb els acompanyants i tot, i la veritat és que ens estem realment plantejant la possibilitat de no fer-la, no? Perquè creiem que el risc és gran, perquè ve gent de tota Catalunya, inclús de fora. O pot passar que no vingui ningú. També t'arrisques a que potser no et vingui la gent, no? Per por. Llavors, no ho sé. Estem esperant una mica. Jo crec que en els propers 10-12 dies, que veiem com evoluciona aquest inici de desconfinament i veiem els resultats, si realment la tendència continua sent a la baixa i la cosa es va estabilitzant, anirem prenent decisions. Ja dic, és que ha resultat una crisi que les decisions s'han pres totes sobre la marxa. Tant nosaltres, que els ajuntaments, com el govern de la Generalitat, com el govern de l'Estat, ha anat així, perquè no era algo que tinguéssim...
Que no era previsible, no?
Clar, ni previsible ni sabem l'evolució. La podem intuir, però realment no la sabem. Llavors, cal dia a dia. I llavors, quan més anem passant dies, anirem veient com va, també veurem com va a altres països com han passat, i més o menys doncs, llavors es prendran aquestes decisions. La meva opinió personal és que jo crec que fins a passar l'estiu poca cosa en la que hi hagi aglomeració de gent.
Mm-hmm. Tot i això, nosaltres també volíem celebrar Sant Jordi, encara que se celebrarà el 23 de juliol, però el dia de Sant Jordi és el dia de Sant Jordi i per això doncs, intentem també apropar una mica la cultura a tothom. Ens llegiràs un poema, ens faràs la recomanació d'algun llibre?
Jo us recomanaré un llibre. L'any passat es va celebrar el 140è aniversari del naixement d'en Jujol. I llavors s'han fet moltes coses en aquest sentit. Nosaltres l'any anterior havíem tingut també l'any Jujol pel fet de que era el centenari de la construcció del campanar, del coronament del campanar. I llavors, seguint una mica en aquesta línia, jo us recomanaria aquest llibre que es diu Jujol i Gaudí, que està escrit per al fill de Jujol, Josep Maria Jujol Júnior, i que el que fa és mostrar-nos una relació que sempre s'havia interpretat malament entre els dos grans.
Perquè no era el seu deixeble, no?
No era el seu deixeble.
Aquest és un error que es comet freqüentment.
Exacte. És a dir, no, evidentment, que van aprendre l'un de l'altre. Això és lògic. Sempre que hi ha una relació, s'aprèn. Però no era una relació de mestre-alumne, sinó que era una relació de col·laboració. I aquí doncs, es pot veure que moltes obres d'en Gaudí, de les que admirem d'en Gaudí, el que admirem d'ell, d'aquelles obres, no és de Gaudí, és de Jujol. Per exemple, la primera col·laboració important que va fer va ser la Casa Batlló. La façana de la Casa Batlló, on tots ens quedem amb la boca oberta. I els balcons de la Pedrera, de la Casa Milà, també són de Jujol. I tot el que és la columnata del Parc Güell, també és d'en Jujol. Per tant, coses que admirem, és a dir, el color. Aquest, de
la peculiaritat, aquest, no? El color Jujol, és un color Jujol.
És color Jujol, vale? I això és interessant. I aquí es veu reflectit, es veu la relació que van tenir i és interessant. Té moltes fotografies, sí, està molt ben documentada i és, doncs, bueno, és entretingut de llegir, de veure i és un llibre que jo us recomano.
A més que quan puguem sortir tenim l'oportunitat de fer aquesta ruta a Jujol, no? Per aquí a la vora tenim molts elements de Jujol, de fet.
Sí. També en parla, eh? També parla dels elements que no tenen a veure amb Gaudí, de les nostres comarques, de tant d'aquí del Tarragonès com del Baix Camp, i també de Sant Joan d'Espí, que és on ell va ser arquitecte durant molts anys i allà hi ha moltes obres d'ell, inclús a Barcelona, també.
Que podem dir que Gaudí va ser el mediàtic, no?
Exacte.
I Jujol va fer molta feina.
Sí, en Gaudí va tindre un gran mecenes, que va ser el comte Güell, i va tindre aquesta gran sort de que li va obrir les portes a l'aristocràcia i a la burgesia, sobretot la burgesia catalana de l'època, no? I això li va donar doncs, que fos molt més conegut. Per contra, Jujol, diguem que seria l'arquitecte del poble, de la gent. És a dir, les seves obres els encarregaven o capellans o el sindicat, per exemple, el sindicat de Tarragona, el sindicat de, de pescadors, en algun cas, i bueno, és a dir, sempre a un altre nivell, un nivell molt més humil, amb menys disponibilitat de diners, i per tant les seves obres eren molt ingenioses i molt espectaculars, però sempre dintre de l'espai petit que podien determinar, perquè tampoc es podien gastar els diners que podien fer els burgesos de Barcelona.
Francesc, quan acabi aquest confinament, què és el que tens més ganes de fer?
Caminar. Caminar.
Caminar fora de casa, no?
Sí, passejar-me tant per la platja com per dalt a la muntanya. Tinc moltes ganes de recórrer camins, perquè la veritat és que estem una miqueta cansats d'estar aquí dintre i caminar és el millor que hi ha. Hem posat algun quilet de més i això també s'haurà de fer baixar d'alguna manera.
Segur que sí. Doncs, Francesc Santí, regidor de l'Ajuntament de Creixell, moltes gràcies i que passis una bona dia de Sant Jordi.
Igualment, que passeu bé. Gràcies.
Gràcies.
Adéu. Adéu.